Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Aquesta setmana obrim el Notícies Migdia parlant-vos dels efectes del temporal Gloria a la ciutat. Malgrat que ja ha començat a remetre, en les últimes hores s'han registrat una setantena d'incidències arran dels forts aiguats d'aquesta nit. La més destacada és el tall de la carretera de Torre Romeu per una esllavissada. En aquests moments ja s'ha reobert un carril per facilitar el pas de vehicles, però els operaris continuen treballant a la zona per retirar totes les terres que han caigut. Així mateix, els passos del riu Ripoll es mantenen tancats per la crescuda del cabal i l'espai infantil de la Biblioteca del Sud romandrà tancat durant tot el dia. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha afirmat que un cop tancat l'episodi, caldrà avaluar la magnitud dels danys.
És obvi que ara, amb la sortida del sol, podem estar més tranquils i sembla que ja ha passat el gruix i, per tant, com deia, és el moment de fer aquesta valoració de l'impacte que ha tingut i fer la valoració dels costos i començar a treballar per solucionar tots els problemes que es puguin generar.
I pel que fa a la situació a Catalunya, el temporal Gloria ha deixat almenys 3 morts. Els dos últims s'acaben de confirmar fa només una estona. És el principal titular que ens deixa aquest dijous 23 de gener.
Titulars.
Tenim d'altres: pujada del salari mínim, derogació de la reforma laboral i lluita contra els expedients de regulació d'ocupació. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, són els principals cavalls de batalla de Comissions Obreres de cara a aquesta legislatura. Unes reivindicacions en les quals hi aprofundeix el secretari general del sindicat al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez, en una entrevista que podeu escoltar d'aquí uns minuts en aquest informatiu.
La continuïtat del Corte Inglés de Sabadell està garantida.
L'establiment de l'Eix Macià queda fora dels plans de reestructuració de la companyia que preveu el tancament o la transformació dels 25 centres al menys rendibles de l'Estat. Fonts de l'empresa han confirmat aquesta emissora que el Corte Inglés de la ciutat genera beneficis, malgrat haver tingut 2 anys de sotrac durant la crisi.
Diumenge col·lidiran a l'Antonio Puchades la millor i la pitjor dinàmica de la Lliga.
El València Mestalla és equip de play-out després d'acumular 7 jornades consecutives sense guanyar, només 3 dels últims 21 punts en joc. El Sabadell, en canvi, encapçala la classificació de les últimes 5 jornades amb 12 punts dels 15 possibles, uns números que abordem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El pitjor del temporal Gloria ja ha passat a la ciutat, però què ens espera de cara a les pròximes hores? Previsió del temps amb el Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? Les restes de la pertorbació Glòria ja es van allunyant i déu-n'hi-do quins registres que han deixat. Onades de 4, 6, 7 metres al litoral i, en quant a precipitació, 142 centímetres de neu a Ulldeter i 497 litres per metre quadrat a Lliurona, a l'interior de l'Alt Empordà. Registres històrics. Però ja és història, tot i que aquest cap de setmana encara la pertorbació la tindrem a sobre i encara ens afectarà sobretot de cara a dissabte. Però avui dijous ja no, quedaran restes de núvols del Pirineu i Prepirineu amb alguna tímida precipitació en aquest sector fins a migdia, a primera hora de la tarda, i durant la tarda vespre ja la precipitació desapareixerà. Els núvols persistiran a la zona pirinenca i a la resta pot quedar algun núvol aïllat. De cara demà divendres, doncs, poques novetats: domini del cel sereu, entrenyat de núvols alts i prims i reaparició de les boires, bancs de boira, primeres hores del matí. També hi haurà algun núvol baix a l'interior del nord-est i al litoral i prelitoral, primeres hores del matí i de cara al final del dia. I sembla que dissabte podria arribar algun núvol i alguna tímida precipitació per tornar a quedar majoritàriament assolellat diumenge. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora us podem dir que hi ha una setantena de trams de la xarxa viària afectats pel temporal Gloria per inundacions, esllavissades o neu. 21 a Barcelona, 32 a Girona, 17 a Lleida i 7 a Tarragona. Us recomanem consultar el web del Servei Català de Trànsit per consultar aquestes incidències en cas que hagueu d'agafar el cotxe per desplaçar-vos. I com funciona aquesta hora el transport públic, perquè també hi ha incidències derivades del temporal? Javier Arjona, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs el temporal deixa afectacions a 4 4 línies de Rodalies de Catalunya. A la R1 està interrompuda la circulació de trens entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Es dona servei alternatiu per carretera. Servei per carretera que no pot arribar fins a Tordera i a Maçanet-Massanes per trobar-se la carretera tallada. Entre Molins de Rei, l'Hospitalet i Arenys de Mar, el servei resta restringit a un tren per hora i sentit. A la R2 Nord es dona servei habitual entre Aeroport i Granollers. I entre Granollers, Sant Celoni i Maçanet-Massanes circula un tren per hora i sentit. A la R3 es dona servei alternatiu per carretera entre Balenyà, Tona, Seva i Vic. Adif manté suspesa la circulació ferroviària entre Vic i Puigcerdà. A la R4, demores que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot en moment de la Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Glòria tanca la ciutat amb una setantena d'incidències provocades pel vent i la pluja i amb prop de 300 trucades al telèfon d'emergència 112 només aquesta nit. De fet, Sabadell s'ha convertit en el municipi del Vallès Occidental amb més avisos aquests dies. Al conjunt de la comarca s'enfilen fins als 1.100, fet que representa un 8% de les trucades de tota Catalunya. Amb tot, malgrat que el temporal de vent i pluja sembla haver abandonat Sabadell, encara són ben evidents els seus efectes.
Per exemple, encara persisteix el tall d'un dels carrils de la carretera de Torreromeu entre el carrer Santiga i el camí de Can Quadres. De la mateixa manera, els passos del Ripoll continuen tancats davant de la crescuda del cabal registrada pels forts aiguats, mentre que l'espai infantil de la Biblioteca del Sud es mantindrà tancat encara durant la jornada d'avui. Aquestes són les incidències que encara persisteixen, però durant el dia d'ahir fins aquesta matinada s'ha actuat per 25 incidències més. Entre les més destacades hi ha el tall de circulació de la carretera de Sabadell a Badia durant el matí per acumulació d'aigua. També van caure arbres i branques a la ronda Collsalarca, a la carretera de Prats, al passeig Esponceda i al carrer Pardo Bazán. Així mateix, també es van produir talls de subministrament elèctric a la via pública Blasco de Garay, al passeig Comerç i al carrer Güell i Ferrer. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que, malgrat el gran nombre d'incidències, la ciutat ha sortit ben parada del temporal.
Podem estar relativament tranquils, diria, perquè han sigut afectacions més aviat puntuals, no han provocat grans danys personals i no hem de lamentar altres incidents que s'han produït a la resta del país. Per tant, per aquesta part sí que podem estar tranquils, però de tota manera l'afectació ha estat i és important, no? I ara haurem de fer tota una valoració del global de l'impacte i començar a treballar per reparar totes aquelles desperfectes que s'hagin produït, no? I millorar tots aquells punts que s'hagin de millorar.
Ara mateix s'ha de decidir si es manté l'alerta per pluja o passa prealerta. En aquest segon escenari es tancaria l'operació fred d'atenció a persones sense sostre que ha estat activa durant 3 nits. De moment, les 6 persones que habitualment dormen al carrer continuen allotjades a l'hostal després que aquesta nit la Unitat d'Emergència Social de Creu Roja hagi atès una quinzena de persones sense sostre, les quals se'ls ha proporcionat avituallament.
I al conjunt de Catalunya, Karen, els efectes del Glòria són encara més evidents. El més destacat és que el temporal ha costat ja la vida de 3 persones.
Una de les víctimes és un veí de Palamós de 69 anys, que mor quan una onada l'ha colpejat, quan anava a comprovar l'estat de la seva embarcació. També s'ha trobat el cos d'un veí desaparegut de Jorba, la noia que havia sortit amb el seu cotxe, així com el desaparegut des de dimarts a la nit de Palamós, quan va caure al mar des d'un vaixell mercant que era davant del port. Encara s'està buscant una quarta persona a Cabassers, al Priorat, després d'haver trobat el seu cotxe submergit a l'aigua. Més enllà de les recerques, Protecció Civil ha tornat a activar mesures especials de confinament a les zones baixes de 29 municipis de la Llera del Ter, davant del risc del desbordament del riu. D'altra banda, uns 10.000 abonats continuen sense llum a Catalunya pel temporal. Endesa preveu solucionar la major part de les avaries amb mitja i alta tensió durant dijous.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Comissions Obreres celebrarà durant aquest any un seguit d'assemblees sindicals obertes per escollir les 25 propostes prioritàries per portar al Congrés de 2021. Es divideixen en 5 eixos temàtics, però estan obertes a qualsevol qüestió. Des de l'organització interna del sindicat, els problemes de la classe treballadora o la derogació de la reforma laboral. L'assemblea de Sabadell tindrà lloc el 25 de febrer a les 5 de la tarda al casal Pere IV. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres a la comarca, ha parlat amb Ràdio Sabadell sobre aquests reptes de futur del sindicat i també de diverses qüestions d'actualitat que afecten els treballadors vallesans.
Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, bon dia.
Bon dia.
Avui presenteu aquesta assemblea sindical oberta de Sabadell perquè els vostres afiliats, però també els treballadors, puguin indicar quins són els reptes de futur més immediats pel sindicat i també per la classe treballadora, des del seu punt de vista, cap on poden anar aquests reptes?
Bueno, si ens fixem en la primera assemblea sindical oberta, com bé també es deia, n'hi havia de tot, de com ens devien organitzar fins a les reivindicacions, no? Des de salari mínim interprofessional, des de com tindrien d'abordar la negociació col·lectiva o temes més socials, no? O sigui, és oberta, com diu el nom, i cadascú situa. El que sí que és veritat que en el procés arriba un moment, que és la tercera fase, que hem de prioritzar en funció de lo que les persones, l'afiliació en aquest cas, ha votat i ha prioritzat de les propostes que han sortit de totes aquestes assemblees. És la manera de poder ordenar i situar-lo amb el procés congressual, inclús amb la priorització, les línies que es recolliran també en el document de discussió del 12è Congrés de les Comissions Obreres de Catalunya.
Alguns dels temes que poden afectar aquí a la comarca, un d'ells és aquesta onada d'eros. No sé si potser una de les propostes que surt és frenar tots aquests eros. El 2019 es van destruir 420 llocs de treball i, si no m'equivoco, n'hi ha 1.200 més en joc per aquests expedients de regulació. És un de les coses més immediates que s'ha de fer, frenar aquests eros?
Segur que sortirà, no? I en el Vallès Occidental, tenint en compte General Cable, l'antiga General Cable, TC Connectivity, l'antiga unitat hermètica Huawei, i ara damunt de la taula sembla ser que també tindrem l'expedient de Continental de Rubí, sortirà, però hem de tindre en compte que això ja era una prioritat per al nostre sindicat i és el treball del dia a dia. És més, podríem parlar, se'm ve al cap com van patir i com van donar sortida i solució a la situació de Delphi o a una comarca veïna com la de Valeo i de més. I ja treballem en aquesta línia, però és cert que hem d'avançar amb aquests temes. Una que situem és la derogació de la reforma laboral, perquè també parla i va flexibilitzar molt la possibilitat de poder l'empresari recorrir als expedients de regulació d'ocupació sense tindre que argumentar massa a l'hora de situar un expedient de regulació, fins al punt de que sense un balanç tancat, sense unes pèrdues i demés, situen expedients de regulació d'ocupació que signifiquen destrucció d'ocupació avui per avui per als treballadors i per les treballadores, o carregar-se l'autorització administrativa per part del govern de torn, en aquest cas del govern de la Generalitat de Catalunya, que això donava, entre cometes, una seguretat jurídica a l'hora de negociar o d'abordar un procés d'expedient de regulació d'ocupació. Llavors, ha sortit, sortirà, però el sindicat no para de treballar en aquesta línia i d'utilitzar on no tenim la capacitat de que sigui el govern que pari o no autoritzi un expedient de regulació d'ocupació o que algun empresari i empresària situï un expedient de regulació sense argumentar les causes com cal, nosaltres reaccionem sempre en la mobilització per intentar parar aquesta situació.
Ahir es va pactar amb el nou govern espanyol un nou salari mínim de 950 euros, són 50 euros més que respecte al 2019, ho celebren, però n'hi ha prou amb aquests 950 euros bruts al mes per sobreviure avui en dia?
Home, celebrem sobretot que estratègicament el diàleg social comença a jugar el paper que tindria de jugar i que en l'època dels governs de dretes, en el govern de Mariano Rajoy, tant amb la pisonadora de la majoria absoluta com a l'altra, no ha jugat el paper que tindria de jugar. Llavors, la primera és que el diàleg social juga el paper que ha de jugar i que entenem nosaltres que en el futur ha de ser molt productiu en aquesta línia. 950 euros, home, és un pas important i nosaltres ho celebrem. És suficient? No és suficient, és més. Ahir la COE es queixava de que, bueno, 950 eren molt, però no eren 1.000, que és el que sonava. Bueno, pues la mateixa COE té pactat en l'ANC, amb Comissions Obreres i UGT, que el salari mínim de conveni és de 1.000 euros. O sigui, no estem parlant d'una cosa, però bueno, entenem que l'evolució del salari mínim interprofessional pot anar amb un ritme diferent, perquè estem parlant d'un volum d'empreses molt important, i n'hi ha empreses que podran assumir-lo millor i n'hi ha empreses que necessitaran una miqueta més per poder assumir no els 950, sinó arribar al 60% del salari mig, que és el que diu la Carta Social Europea. Aquí hi ha ningú. El bo també és que ningú, i quan dic ningú, bueno, sí, potser Vox i algú més, però ningú que sigui seriós en la política i en la societat espanyola i catalana està negant que el salari mínim interprofessional ha d'evolucionar.
Una última pregunta. Ahir Josep Oliu, del Banc Sabadell, deia que havien de pujar els preus dels habitatges per fer créixer l'economia. Vostè què li respondria?
En l'habitatge no es pot jugar com està jugant ni els bancs ni immobiliaris ni més. L'habitatge és una necessitat de primer ordre per les persones, i hem de mirar més per la productivitat social que no per la productivitat econòmica, i hem d'assegurar que les persones tinguin un habitatge digne i que puguin vivir en condicions. Llavors, no puc estar d'acord amb aquesta declaració d'aquest senyor, que ja dic que tindria que estar més preocupat per retornar els calés a la societat que no per incrementar el preu de l'habitatge.
Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Doncs podeu recuperar l'entrevista íntegra al secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez, al portal web de Ràdio Sabadell, una entrevista que ha realitzat el Pere Gallifa. I encara en matèria econòmica us expliquem que l'ocupació dels dos centres municipals d'empreses arriba al 90%, l'índex més alt dels últims anys, segons dades de l'Ajuntament de Sabadell. En el Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta i el Centre de Promoció Empresarial hi ha un total de 58 companyies, la majoria vinculades amb la tecnologia i la innovació. Dels 34 milions d'euros que facturen, un 70% és a Catalunya, tot i que un 6% carent també ho fan a l'estranger.
Aquestes dades estan recollides en un estudi sobre l'activitat dels dos equipaments durant el 2019. El document ha de servir també per dissenyar un pla d'actuacions que doni resposta a les necessitats de les empreses allotjades en aquests centres. Així ho ha destacat la tinent d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, en declaracions al programa El Cafè.
Nosaltres el que intentem és mantenir l'espai tal com està, treballar per aquest estudi que s'ha presentat és per continuar allotjant aquest tipus d'empreses i donar el màxim de necessitats del que ells necessiten. Vull dir que volem mantenir-les i sobretot anar més enllà d'ocupació. Si podem arribar al 100%, doncs perfecte, està funcionant molt bé i per tant mantindríem tal com està.
Entre les necessitats de les empreses que recull l'estudi hi ha l'adaptació als canvis tecnològics de forma ràpida, la dificultat de trobar personal qualificat i també de trobar finançament per impulsar els seus projectes.
I el Corte Inglés té en marxa un pla de reestructuració dels seus centres comercials que preveu el tancament dels punts de venda amb menys rendibilitat, un pla que no afectarà l'establiment de l'Eix Macià. Segons han confirmat fonts de la companyia Ràdio Sabadell, el centre comercial sabadellenc està en números verds i és completament viable. Les instal·lacions es van inaugurar el 1991, fa tot just 39 anys, en plena transformació urbanística de l'àmbit de l'Eix Macià i el Parc Catalunya. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Una viabilitat que no sempre ha estat així, ja que durant els anys més durs de la crisi el Corte Inglés de Sabadell va tancar dos exercicis amb pèrdues. Amb tot, la situació es va reconduir i el centre continua generant beneficis, de manera que la seva continuïtat a la ciutat està del tot garantida. La companyia ha volgut esvair qualsevol mena de dubte al voltant de l'establiment de l'Eix Macià, tot i que sí, que admet que hi ha un parell de centres a Barcelona amb algunes dificultats. Són el de Can Dragó i Meridiana. Cap dels dos, però, estan a la venda. De fet, l'únic tancament ja confirmat a la capital catalana és el del Francesc Macià. L'edifici a la venda i el centre comercial tancarà a final d'aquest 2020. Ara bé, com dèiem, el Corte Inglés sí ha posat en marxa un procés de reestructuració dels seus centres comercials, que passa per transformar o despendre's d'un total de 25 establiments repartits per tot l'estat. El Consell d'Administració de la companyia vol desfer-se dels centres menys rentables, però garanteix la continuïtat de tota la plantilla, que serà recol·locada en altres punts de venda.
Notícies migdia.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Aquest cap de setmana i durant els pròxims 3 mesos esteu convidats a anar de casament. Arriba el casament dels petits burgesos. text de Bertolt Brecht que es podrà veure a la sala petita del Teatre del Sol i trobareu un grup d'actors que han aconseguit connectar entre ells i que li afegeixen aquest plus al muntatge. Ariadna Clapés fa el paper de Núvia i ha explicat al programa al matí com és aquest personatge.
És una persona 100% aparentment tu creus que és una nina que és així, que va molt, molt guapa, molt elegant, molt, molt de... molt ben posada, moltes formes, educada i això. I bueno, és això que dèiem, no? Que tot és l'aparença, però després què? Després què passa, no? En el fons, doncs també és una mica com tota l'obra és com que es va desmuntant, deconstruint i es veu una mica el seu veritable jo, no?
El text té frases i contextos que són molt del seu temps. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria, i tant, com per exemple en la perspectiva de gènere. Però, en canvi, la crítica a les convencions socials es manté intacta. Maria Antònia Vida dona vida precisament a la mare del nuvi i relata l'hipocresia de la celebració del casori.
L'hipocresia és un fet que es nota de seguida perquè és constantment fer veure que tot funciona bé, dir les coses que queden bé però que en el fons doncs, no es pensen d'aquesta manera. Tot és tot s'està aguantant per un fil perquè hi ha moments doncs, en què la gent es diuen coses molt boniques, coses molt agradables, però vas notant que a darrere doncs, hi ha una falsedat.
Núvia i sogra en el muntatge alerten que hi ha sorpreses. Es balla la polca que sentiu i també es canta alguna cançó. Sota la direcció de Ramon Ribalta, el grup actoral ha pogut experimentar les eines que fa servir aquest director sabadellenc. El casament dels petits burgesos es podrà veure fins al 26 d'abril, els dissabtes a 2:15 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. Ah, el vestit de núvia ja ha hagut de passar diverses vegades per les mans de les modistes. Ja en direu per què.
I l'artista Joan Brossa rep demà el seu particular homenatge a Sabadell. La Coral Belles Arts de la ciutat commemora el centenari del naixement del poeta amb un concert al Teatre Principal, un espectacle que també dona el tret de sortir de la temporada del cicle de música de cambra.
En aquest concert es podrà veure un repertori molt variat, amb versions musicades de poemes de Pere IV o Rilke, però també peces d'Ernst Toch, Arvo Pärt o Rock Ogura, entre d'altres. Jordi Lluc, director de la Coral, ha explicat que a través de la música, però també de la posada en escena, han volgut repassar totes les facetes de Joan Brossa. Són declaracions al programa al matí.
En l'espectacle utilitzarem un mag perquè Brossa era un enamorat de la màgia i volia, diríem, dignificar aquest art, però també altres, com per exemple, fins i tot, fem una picada d'ullet a altres elements d'ell, com pot ser un striptease, o fins i tot un striptease, ja veureu, és una sorpresa això, en tot cas, però també, per exemple, una relació amb la poesia més formal que hi va utilitzar, perquè Brossa va voler també treballar en formes poètiques com el sonet o com la sextina, i en el concert apareix precisament la primera sextina que es va compondre.
Una música que anirà acompanyada per una espectacular escenografia dirigida per Joan Roura. El concert és demà divendres a les 9 de la nit al Teatre Principals i encara queden entrades a la venda. Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
informacions del dia més enllà de la ciutat i al marge del temporal Glòria, i és que l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler, ha assegurat avui que l'1 d'octubre no va votar perquè no volia que això perjudiqués la imatge de la policia.
En el quart dia de judici a la cúpula dels Mossos, Soler ha afirmat que va entendre que ell era una figura pública i que no va voler que la imatge perjudiqués el cos. El fiscal Miguel Ángel Caraballo li ha recordat que ell militava en un partit que demanava el vot, però Soler li ha replicat que en aquell moment exercia com a director general.
I el Tribunal Suprem segueix deixant sense escó Quim Torra.
La sala ha acordat rebutjar per unanimitat la suspensió de l'acord de la Junta Electoral Central. Per tant, el Tribunal Suprem avala la decisió que Quim Torra perdi l'aforament de diputat del Parlament de Catalunya. D'aquesta resolució en surt totalment desautoritzada la Fiscalia, i havia acceptat suspendre cautelarment la decisió de la GEC.
Dos casos de violència masclista a Espanya en 24 hores.
Exacte, aquestes dues noves dones assassinades suposen la quarta i la cinquena víctima de violència de gènere d'aquest 2020 a l'Estat. La primera era una dona de 73 anys que vivia en un poble a prop de Granada. Ha estat assassinada pel seu marit, qui ha confessat el crim aquesta nit. Pocs minuts després, a un poble a prop de Toledo, un home ha matat la seva parella davant dels dos fills. En els dos casos, els assassins han confessat els crims.
I atenció, Twitter suspèn el compte de Vox en la xarxa social.
Sí, de fet, el compte s'ha suspès per incitació a l'odi, tot plegat després que des del compte de Vox afirmés que el nou govern promovia la pederàstia amb l'ús de diners públics.
I acabem. Continua la crisi sanitària a la Xina per la pneumònia causada per un nou tipus de coronavirus.
El país ha confirmat que ja hi ha diagnosticats prop de 600 casos, mentre que 400 més estarien sota sospita. El nou virus ja ha causat la mort de 17 persones. L'epicentre del contagi és la localitat de Wuhan, que han anunciat el tancament del transport públic com a mesura de contenció a la malaltia. Així mateix, el govern ha demanat a la població que viu a la ciutat que marxin i ha informat que les estacions de tren i l'aeroport continuaran tancats.
Recte final d'aquest Notícies Migdia, quan els deportats dels camps nazis van ser alliberats, es van conjurar per explicar al món el que havien viscut i així procurar que no es tornés a repetir aquell horror.
La contraportada.
Amb el mateix objectiu de preservar la seva memòria, aquest cap de setmana s'acabaran d'instal·lar les llambordes Stolpersteine que falten per commemorar tots els sabadellencs deportats. Un d'aquests és Conrad Crespí, supervivent dels camps de Mauthausen i de Schau. Avui el seu fill, Feliu Crespí, ha explicat la seva història al programa El Cafè de la Ràdio.
Durant la retirada de la població civil republicana, Conrad Crespí va acabar els camps de concentració francesos, com el d'Argelès i Saint-Cyprien. Per sortir-ne es van rolar les companyies de treballadors estrangers, mà d'obra barata que treballava per l'exèrcit francès, i va ser destinat al nord de França, on va ser pres per l'exèrcit alemany. Va passar per dos camps de presoners i des d'allà va ser internat a Mauthausen durant un any i a Dachau. El seu fill, Feliu Crespí, ha explicat per què tants republicans espanyols van ser deportats a aquests camps.
Aquells camps de presoners van repatriar bona part dels presos cap als seus països respectius, i altres els van enviar cap a camps de concentració nazis, que ja no eren camps de presoners, eren un altre tipus de camps. I en el cas del meu pare, com tots els republicans espanyols, el desentendre's el govern franquista d'ells es va considerar pàtrida i van quedar internats en aquests camps de concentració.
Per sort, Crespí va poder sobreviure al camp i va tornar a Sabadell el 1946, després de passar un temps a la Catalunya Nord. Des del 1936, Conrad Crespí escrivia les seves memòries i el tornava a fer allò que molts deportats van prometre: donar a conèixer l'horror dels camps nazis. El seu fill prendrà el testimoni aquest dissabte, un quart de 5:45 de la tarda, quan es planti una llamborda Stolpersteine en record del seu pare al carrer Pare Sallarès 40. Aprofitarà l'ocasió per reivindicar els valors republicans de llibertat, igualtat i solidaritat.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vitorí. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.